Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, al Perspectiva publiquem una edició especial de la Biblioteca de l'Arquitecte amb tres novetats editorials d'una marcada feminitat. Tres protagonistes, Beatriz Colomina, Carme Pinós i Maria Roberta Ventús.
Marlon Garón, com estàs?
Molt bé, Pep Lluís, bon dia i bona hora.
Com va tot? Com estàs?
Bé, jo sobretot, mira, amb ganes que arribi Sant Jordi, que ens tenies aquí unes quantes coses preparades, no?
Encara no t'ho puc dir.
Encara no ens ho expliques.
No t'ho puc dir, però...
Com t'agrada el misteri, eh?
Una mica.
Una mica. Jo soc de l'època d'aquella del Hitchcock, l'Ostres Investigador, eh? Finco, Dennis Blinton, això sona com a,
ostres,
com a prehistòric, eh?
Sí, sí. Jo era més dels Hollister, però després em van acabar entrant els Finco, també.
Avui volia començar amb tres llibres, però el moment actual, diguem-ne, crec que abans de parlar d'aquests tres llibres hem de parlar del Joan Margarit.
No res
que ens ha deixat, un Joan Margarit que molts cops ha sortit
sí, tant.
A la biblioteca.
Els poetes de pedra picada, sempre acabem el programa amb un poema, i clar, Joan Margarit doncs és un dels més concorreguts, no?
De fet va començar
Joan
Margarit.
Amb els morts.
Exacte.
Un, dos, tres, pica parets, aquell poema que et posa la pell de gallina més en unes dates com aquestes,
sí.
No? Havent passat el que ha passat. No?
Sí, ha sigut molt bèstia. Ja estava malalt, ja portava un temps, però... però bueno, és una cosa com molt recent, i em sembla que havíem com a mínim de començar el programa doncs agraint-li tan bones lectures que ens ha fet.
És que de fet a l'última edició del programa també, però res, tres dies abans de morir ell, o sigui, ell va morir dimecres 18 de febrer i nosaltres publicàvem el programa dilluns 15 i també hi havia un poema seu, recordant el Besòs, i escolta, al cap de tres dies passa el que passa, i de fet no és la primera vegada que ens passa això. Al Perspectiva, és que ens van caient pel camí.
No, ostres, tu, no sí, te'n proposaré res més,
no, és que no ho fem expressament, no, però és que també, clar, són persones que ja tenen una edat.
Està clar, en tot cas, sí. Per Sant Jordi, que abans em deies, farem una cosa pensant amb el Joan Margarit, ja te la direm, calma.
Ja ens ho explicaràs, molt bé.
I si et sembla, comencem amb els tres llibres. Tres llibres de tres arquitectes i les tres vives.
Això hem de dir-ho en parla barcelonina sense neutres, tres arquitectes.
Sí, perquè sempre parlem d'arquitectos.
D'arquitectos.
I de muertos. I muertos, i muertos. Perquè si te'n recordes, l'últim dia vam parlar del llibre d'Apartamento amb el Bombelli, el Harden, el Poder, el Correa.
Avui arquitectes.
Que hi havia el Tusquets, que es viu,
vives.
I el Lluís Clodet. En tot cas, vives, avui esperem per molts anys, d'acord? Esperem per molts anys.
Home, de fet, cap de les tres està...
No podem.
Teòriques, oi?
No fotem. Per tant, mira, primer llibre.
Aquest ja l'havíem vist, eh?
Sí.
Però el que passa és que no havíem vist aquesta edició.
No, per això avui ens hem fet acompanyar del Moisés Puente.
Benvingut, Moisés, moltes gràcies. Sí. Hem parlat moltes vegades de tu, però no t'havíem tingut en persona, és un gran plaer.
Avui l'hem convidat perquè, a part de que amb el Moisés sempre mantenim moltes converses i sempre em dona cops de mà de com podem repensar la llibreria i de coses d'aquestes, ell precisament va ser l'any passat, parlant amb ell, que em va fer notar el llibre de la Beatriz Colomina d'Arquitectura en Rayos X. I el vam tenir en aquell programa que vam fer de la pandèmia.
Literatura de pandèmia,
Si te'n recordes?
Sí, el mes d'abril.
Sí, exacte. Moisés, com recuperes aquest llibre? ¿Cómo se te ocurre traer a la vida otra vez este libro ahora en castellano?
He de decir que tampoco lo pensé pensando en la pandemia surgió después, lo que pasa es que se ha ido atrasando. Beatriz Colomina es que es un personaje muy particular. Estudió en Barcelona y después ha vivido prácticamente en Estados Unidos y ya es como, bueno, jefa de muchos departamentos de historia de la arquitectura alrededor de los medios de comunicación y como siempre mirando a través de lateralmente a la arquitectura, y en este caso hacía una mirada muy bonita de cómo las técnicas de diagnosis y incluso todo lo que afectaba a la gran pandemia del siglo XX, que fue la tuberculosis, influyó en esta cosa aséptica de la arquitectura moderna. O sea, tuberculosis, también hay otra historia muy bonita, que es que los rayos X era cuando por primera vez había algo que atravesaba los cuerpos y que tiene mucho que ver también con esa visión de la arquitectura de cristal, ¿no? De que los edificios ya puedes atravesarlos con la mirada a través de las del vidrio de las fachadas, como en una placa de rayos X, ¿no? Entonces hace todos estos paralelismos entre enfermedad y técnica médica, pero que es muy oportuno en este caso con la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Pero que no sabemos qué arquitectura dará.
Acaba a principios del 2000. Me acuerdo que acaba con cosas incluso con el epílogo. Me acuerdo que está la biblioteca de OMA de Culhas, que es el edificio transparente con todos los espacios intersticiales casi, pero colgados del aire. Y también hace una referencia a un libro muy bonito de José Luis Mateo. Sí. En el cual también él habla de la arquitectura, que los arquitectos tenemos que trabajar como médicos, analizar, proponer, pero desde una cierta visión médica, ¿no? ¿Te acuerdas de este final tan...
Bueno, arrastra, digamos, toda esta arquitectura de vidrio hasta la contemporaneidad, ¿no? Que nació en los 20, pero se arrastra a la contemporánea. Y más tarde avanza también las nuevas técnicas de diagnosis, que ya no tienen nada que ver con los rayos X, sino que es electrónico, microscopios celulares, etc. ¿No?
Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por traernos
el libro y esta edición.
Y que lo has puesto en un tamaño más razonable, que el otro tenía un tamaño que yo para ir en el transporte
público. Y más barato.
Y muchísimo más barato. Siempre, esto va perfecto para el momento actual. Doncs, si et sembla bé, Lluís, passem al segon llibre. Mira, no hem portat a la Carme Pinós.
Sí, però n'hem estat parlant amb ella, d'aquesta exposició, que a més, si aneu per Madrid, no us ho podeu perdre. Al cap baix em penso que està fins al 9 de maig a la seu de l'ICO, però bé, ja m'han comentat fins i tot que pot ser que per raons de la pandèmia i tot això que s'allargui més.
És un èxit brutal.
Sí, és que és brutal. Sí, sí, i a més no pas entre públic massa entès d'arquitectura, sinó públic en general. Sí.
Doncs el segon llibre que et portava avui és el Carme Pinós, Escenarios per a la vida, és el catàleg de l'exposició de la Fundació ICO a Madrid. És un llibre, a part que és un llibre maquíssim.
Sí.
La veritat és un llibre maquíssim. La ICO ja ens té molt acostumats a fer uns llibres, diguem-ne, molt espectaculars. Jo et volia fer fixar en un parell de coses. A part de que inclou totes les fitxes dels projectes d'una manera que els pot seguir molt bé.
Sí.
Perquè, clar, el problema normalment d'aquests edificis Expo és que no és fàcil seguir-los cronològicament ni poder-los comparar. Aquí hi ha totes les fitxes de les obres que ha portat d'una manera comparable. Pots comparar d'un edifici a l'altre.
Clar, és que a més té la gràcia a l'Expo de que és la primera retrospectiva en cara i ulls que es fa sobre Carme Pinós, no? I és molt curiós perquè, bé, un dels possibles subtítols de l'exposició és 8 més 80, són els 8 projectes amb Enric Miralles i els 80 d'ella tota sola, no?
Bona aquesta!
Els 8 primers, que són els que té juntament Enric Miralles, tots sobre fons negre.
Més o menys, tots els tenim bastant en ment, aquests 8 projectes, que per cert, des d'aquí he de fer una reclamació, a qui m'escolti, a qui em pugui interessar.
Tens el micròfon obert.
Que és pel tema del tir amb arc. Però no pot ser que una obra espectacular com és la del tir amb arc...
Clama al cel, sí senyor.
Que està allà a darrere del pavelló que van fer el Garcés i el Sòria.
Subscric.
Totalment tancada, abandonada, que sembla com si l'anessin ja a vendre per trossos.
Sí senyor.
Com pot ser que una peça com aquella, que va donar la volta al món, la tinguem tan malament, tan mal conservada, tan, jo et diria, vilipendiada... Ho trobo espectacular.
Sí.
Dit això, faig la protesta a qui pugui interessar.
Sí.
Jo el llibre jo el trobo interessantíssim perquè és, evidentment és el primer recull que podem veure d'ella i perquè ensenya projectes que hi ha molta gent que no els tindrà en ment. I et vull fer notar el projecte de la plaça de Braus de Móstoles.
La plaça de Braus, sí senyor. A mi em recordo una mica com el teatre grec, que ens el van trobar allà fet, com qui diu, no?
Sí. Ella proposa, és un projecte que a mi em va interessar molt, quan no es va fer, perquè el projecte és un projecte només, perquè ella crea una topografia, és a dir, amb un espai anudí, en un espai que no té res, que és una, és mesetario, diguem-ne així, ella s'esfonsa per posar aquesta peça que nosaltres segurament tots devem tenir al cap, les arenes o coses d'aquest tipus, s'esfonsa per posar aquest edifici i munta una topografia en la qual les boques de l'entrada d'aquesta plaça de Braus són la topografia que baixa.
De tal manera que la façana típica d'una plaça de Braus
no l'acabes de veure. Evidentment és un projecte de secció, un projecte que només s'explica en secció, però que a més té una altra cosa que a mi em va sorprendre molt, i és que utilitza el llenguatge de les places de Braus portàtils. El món, diguem-ne, castellà, hi ha les places de Braus que es feien servir per les festes, i que eren places de Braus que es muntaven i es desmuntaven. I ella utilitza aquest llenguatge per poder formalitzar el projecte, el qual ja és una delícia. I m'he quedat amb aquest perquè no es poden explicar tots els projectes, perquè no els donaria temps i aquí ens donarien...
I encara hi ha un tercer àmbit que aquí no hi surt, perquè quan tu puges al tercer àmbit de l'exposició et trobes amb 400 llibres de la col·lecció personal de la Carme Pinós, que aquí, clar, aquí no hi són, aquí hi ha els projectes arquitectònics.
La idea de portar 400 llibres de la meva biblioteca a l'exposició va ser del comissari, el Luis Fernández Galeano. Crec que quan va vindre a l'estudi es va quedar impressionat de la quantitat de llibres que tinc, d'ensaig, de literatura, i com la seva voluntat en aquesta exposició era donar una imatge global de el que era la meva persona, va pensar que era important portar llibres que a mi m'havien marcat, no? Perquè també durant el confinament teníem intercanvis, ell em suggeria llibres, jo li vaig suggerir algun llibre, i va pensar que era part molt essencial, i que ho és, de la meva formació, no? Nosaltres hem dissenyat unes estanteries i vaig veure amb això l'oportunitat de mostrar estanteries que em sento molt orgullosa, i que en principi a l'exposició no volíem mostrar disseny, sinó era suport d'algú que s'exposava, no? Bueno, quan vaig triar els llibres no vaig triar cap d'art ni d'arquitectura, entre altres coses perquè pensava que presentar les obres completes del Corbo o la quantitat de llibres del Wright o del Kahn no portaria res. En canvi, totes les lectures, sobretot perquè és difícil orientar-se en saber què hem de llegir, i sobretot també els que hem fet una carrera tècnica més que de lletres, no? Jo sempre estic al tanto dels llibres que em suggereixen i me'ls apunto, i vaig pensar que, bueno, que era una manera de brindar i de compartir el moment magnífic que m'ha donat la lectura, no? Que la vida no té sentit si el que tu descobreixes no ets capaç de compartir, de sortir més enllà de tu, no? I tots els llibres que presento, hi ha molt d'ensat, últimament llegeixo molt d'història, m'han obert la ment, i és el que més m'agrada al món, regalar llibres. Qualsevol llibre que m'impressiona, ja de seguida penso que li regalaré. Mostrar els llibres que crec que poden interessar a qualsevol era una manera de compartir la meva vida amb els altres.
En qualsevol cas, és un llibre que, mira, si per les circumstàncies que siguin no teniu ocasió d'anar per Madrid aquests dos propers mesos, com a mínim el llibre supleix mínimament,
bueno, mínimament
la decepció de no poder anar-hi. Sí, sí.
Hem
de muntar una expedició, hem de demanar algun permís laboral, alguna cosa, un certificat d'aquests d'autoresponsabilitat, el que sigui.
Ho ets porta, no? Parla amb la consellera.
I si no, paguem la multa.
Parla amb la consellera, tu, parla amb la consellera, tu, que tens...
Jo?
No ho sé, més que jo.
Mira, com a mínim, si us ve de gust, aquest dimecres 10 de març a les 6 de la tarda, la Carme Pinós serà aquí a la cooperativa Jordi Capell, a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, a la plaça Nova, per tal de presentar aquest llibre, aquest catàleg, en companyia també de l'arquitecte Joan Roig, o sigui que ja ho sabeu.
I el tercer llibre que porto és Barcelona sense GPS.
Un
llibre de la Maria Robert de Ventós,
sí.
Amb un pròleg de l'Oriol Buigues, un pròleg que l'Oriol va escriure fa un parell d'anys ja. És un llibre que ja té uns quants anys, ha costat, diguem-ne, s'ha anat fent poc a poc aquest llibre, i és un llibre que dona una visió de Barcelona molt curiosa, no? Tots més o menys ara estem acostumats a anar a llocs. I és el món del GPS, anem a llocs. Em vull anar a tal lloc, poses el map, sí, sí. I te'n vas a aquell lloc.
Queda reflectit, sí. Amb el Google i tot,
sí,
arreu.
Perdem la ciutat darrere de la pantalla, no? Perdem la ciutat darrere de la pantalla. O sigui, no veiem la ciutat i veiem una pantalla. És a dir, decidim deixar de veure la ciutat. ella treu del mig aquesta història, aquest aparatejo del GPS, i comença a fer un repàs de diferents llocs de Barcelona, sí, a partir d'una mirada realment molt curiosa, no?
A més que descobrim una Maria Robert de Ventós pictòrica, oi?
Boníssima.
Que és una...
Boníssima.
És una versió de la Maria Robert de Ventós que potser no és gaire publicitada ni coneguda, no? I amb els textos, doncs, ja inserits...
L'edició està molt bé.
Sí, sí.
És una edició que va fer Icari amb l'Ajuntament. Icari vol dir era monjo, bàsicament. Ho sento per la resta de col·laboradors, però ella és la impulsora. I està molt ben editat. A mi em recorda aquestes aquarel·les i aquests dibuixos de la Maria Robert de Ventós, els d'un aquarel·lista austríac que es deia Salzmann. També tenia una força espectacular.
Sí, sí, sí.
I jo et diria, home, és un llibre que sobretot el que fa és repassar, agrupar els llocs per conceptes més que pel lloc en si, no? Quan parla de les platges de vies, no? Perquè no hem de parlar de les platges de sorra, però ojo, que a la ciutat hi ha una altra cosa que són les platges de vies, no? No sé si tu recordes els plànols de París, que tu veus com arriben les gars, les vies a la ciutat, sí, i ho tens més present. A Barcelona també hi és, el que passa que nosaltres no ens hi fixem perquè ho tenen molt per fet, i en canvi és capaç de formular darrere d'aquests elements que hi són i que normalment no som capaços de veure un relat molt, molt maco de la teva pròpia ciutat. Ara és un llibre, jo crec, imprescindible, imprescindible, i que, vaja, ja no només amb GPS, si porteu GPS també el podeu comprar, eh? Però val la pena que el deixeu al costat el GPS.
Sí,
també
sí, sí.
El parlàvem amb el Moisés abans, aquest llibre, i home, està bé. Esperem fer una presentació molt aviat del llibre de la Beatriz Colomina, també ja tenim pendent fer aquesta presentació, i el de la Maria Robert de Ventós, no t'ho explico, però hem preparat una presentació molt gamberra, amb molta gent.
Sort que no ens ho expliquen.
No.
Haurem de fer invitacions allò restringides, no?
Bueno, farem... Jo només et dic que anirà sobre rodes la presentació. Ja t'he dit massa.
Sí?
Ja t'he dit massa.
Que posaràs una paradeta aquí per fer testos d'antígens i aquestes coses?
No, ho farem
no
a l'espai.
Adelantes, Marc, no?
Adelantes. Tens raó, Moisés, tens raó. No,
jo no sé quan ens explicarà en Marc tot això, però...
A cada programa anem desvetllant una cosa.
Però compte que Sant Jordi és d'aquí 4 dies, passa molt ràpid el temps.
El proper programa serà una bomba.
I més per nosaltres, els de la segona edat, el temps ens passa allò.
Segona tu, jo estic a la tercera.
És molt, molt mental, això, de l'edat. Marlon Garón i Moisés Puente, escolta, un plaer tenir-te, i seguirem parlant de tot el que fas, perquè la veritat ens vas donant una sorpresa darrere l'altra.
Sí, bueno, això intento. Estamos en ello.
Tu passes bé, es nota. Sí. Es nota que tu passes bé.
Eso
és el
sí,
més important.
Moisés, és brutal.
Doncs moltes gràcies per venir tots dos a la Biblioteca de l'Arquitecte d'aquesta edició.
Gràcies a tu, Pep Lluís. Fins la propera.
Salut.
Adéu.
Arquitectura de Rayos X, de Beatriz Colomina. Edició de butxaca de Puente Editores. 206 pàgines amb il·lustracions. Val 22 euros. El catàleg de l'exposició Escenarios para la vida, de Carme Pinós. Publica Fundación ICO. 239 pàgines a tot color en tapa dura. Val 30 euros. Barcelona sense GPS, de Maria Robert de Ventós. Publica Icària. 120 pàgines amb il·lustracions. Val 15 euros.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.